Xerrar de mobbing o de bullying és un fet bastant freqüent i corrent als mitjans de comunicació i són dues paraules que possiblement farà, no gaire, 20 anys tenien un protagonisme molt relatiu als mitjans de comunicació i a les vostres vides. És probable que ni sabéssiu el que volen dir aquests conceptes. Ara tothom ho té bastant interioritzat i més o menys ho associa a entorns en els quals això es pot produir, per exemple, a la feina, o per exemple, a l'esport, o per exemple, en relacions humanes d'aquest estil. Si anem a parar a la família, no crec que utilitzem aquesta classe de lèxic. La nostra coach de capçalera, la nostra coach de confiança, és Núria Prenafeta, i ella ens vol fer pensar precisament en aquest moving familiar, en aquesta manera de generar una estructura d'un cert assetjament per una persona a través dels seus vincles familiars, pels quals hi té, i no pot ser d'una altra manera, una relació molt directa i un efecte molt gran. Saludem-la, que la tinc a l'altre costat del telèfon. Avui no ha pogut venir a l'estudi. Hola, Núria, bon dia.
Hola, bon dia, Gavi.
No és fàcil arribar a aquest punt d'anàlisi.
És que saps què passa? Que costa molt pensar que dintre de la teva pròpia família puguis estar rebent assetjament psicològic, un tipus d'assetjament moral. És molt difícil perquè, fixa't, la família seria el nostre entorn de protecció primer. La família, que, i això em refereixo, avui volia parlar específicament també en l'àmbit dels adults, perquè en l'àmbit escolar, d'etapa escolar, es detecta més aviat justament en l'entorn de l'escola, on hi ha un equip de psicopedagogs, etc. I és molt interessant i he pensat que valia la pena parlar-ne avui, perquè a vegades una persona està patint i no sap que està sent víctima d'una situació de mobbing intrafamiliar o assetjament psicològic familiar.
Ahà. I quin és el... Quan no ho sap, per exemple, quina eina li podem donar? O en quin mirall s'ha de mirar? Clar, no és fàcil això que em dius, precisament perquè la familiaritat ho envolta tot, ho presideix tot en les relacions amb la gent del teu cercle més proper, més íntim, i que presumiblement estimes molt i t'estimen molt.
Exacte. Llavors, el que pot passar... mira, comencem per què és el que una persona pot notar dintre de l'àmbit familiar. Què és el que una persona pot notar que pugui fer-li pensar que potser està sent objecte i objectiu d'una situació d'aquest tipus, d'una persecució per reduir, disminuir la seva capacitat d'influència en la família. I poden ser coses com tindre la sensació de que alguns membres de la teva família, i el més habitual és que sigui primer la parella, o sigui, hi ha unes dades que en consultes d'atenció primària s'ha observat que el 40% dels tipus d'abusos són intrafamiliars entre adults. El 50% d'aquests es produeixen dintre de la parella, el 30% entre germans i el 20% en altres tipus de relacions, per exemple, entre cunyats, sogre jove, etc. Hi ha diferents situacions. Llavors, què és el que pots notar? Doncs que algunes d'aquestes persones a tu et fan el buit. Et fan el buit vol dir situacions com, per exemple, en un grup familiar de WhatsApp, tu potser estàs malalt, tens una malaltia important o t'han de fer una intervenció una mica delicada i veus que ningú et diu res, no? Tu comuniques i no et diu res. Com a molt et preguntaran, diran que vagi bé. Després veuràs que un altre membre de la teva família tindrà un simple constipat i tothom s'interessa molt més per aquella persona que no pas per tu, que tenies un problema més greu, no? Això és un petit exemple que dius, bueno, és un detall. Però com aquest poden ser mil. O m'he tret en una convocatòria familiar que deliberadament a tu no se't convoqui. Després que siguis objecte de calúmnies, de crítiques, de judicis basats no tant en fets sinó en valors, que hi hagi sobre tu comentaris irònics, sarcàstics, o bé que, per exemple, no se't valori mai alguna cosa que tu facis molt ben feta, algun triomf professional, per exemple, o que les coses et vagin bé econòmicament, però, en canvi, que tens alguna petita, què sé jo, un dia vas topar amb un cotxe, o amb el teu cotxe contra una columna, i aquell dia que poses aquell comentari, és motiu de burla, no? Aquell, allí sí que fan comentaris. O sigui, són a vegades coses tan subtils com aquestes, però a vegades són molt més excloents, d'alguna manera, no? Llavors, l'objectiu, quan es fa això, com deia abans, és que aquesta persona pugui ser apartada de la família. És a dir, hi ha algú, que normalment és un iniciador, l'instigador, que seria l'assetjador, que és que, pel que sigui, aquesta persona li fa nosa. I per què li pot fer nosa? Doncs probablement per interès, perquè li fa nosa, o perquè té alguna possessió material que aquest vol, o bé perquè vol ser la persona, estar en una posició jeràrquica predominant a la família, per temes d'herència, això també és molt habitual, sobretot entre germans, o bé per ambició, és a dir, l'assetjat pot ser que faci nosa per assolir algun objectiu que ell vol.
Llavors, jo estic pensant ara mateix, Núria, abans he utilitzat el terme familiaritat, en l'àmbit d'aquesta familiaritat és freqüent que hi hagi alguna broma, alguna manera d'establir precisament aquests vincles a través de l'ironia, perquè no? En l'exercici de la confiança. I clar, aquí m'estàs dient que hem de vigilar perquè en determinats límits pot ser tòxic.
A veure, una cosa és la ironia i l'altra cosa és el sarcasme. Pot ser una ironia, yeah, però si la teva ironia, o sigui, la ironia va en totes direccions, no passa res. Si la ironia es combina amb mostres d'afecte, d'interès, etc., no passa res. Però clar, quan la ironia observa és que és, en certa manera, malintencionada, i això està fet tan subtil, perquè normalment el que és l'instigador, l'assetjador, i a vegades hi ha una sèrie d'assetjadors que s'hi sumen, d'acord, que aquests serien els assetjadors necessaris per fer l'efecte manada, llavors ja la cosa canvia. La cosa canvia, no és una ironia suelta, que tots la podem fer amb més o menys gràcia en algun moment, però quan és amb la voluntat de que aquesta persona quedi marginada, apartada del nucli familiar, la cosa canvia radicalment.
És a dir, i això ho podem detectar en la reiteració, m'imagino, Núria, no?
Exacte. Ja. És un comportament reiterat al llarg del temps i és venjatiu. Llavors, clar, si sumen altres familiars, a vegades inconscientment, a vegades conscientment. A vegades ja els està bé i fins i tot n'hi ha que ho observen. A vegades hi ha familiars més externs, però que observen que aquella persona està sent marginada i se senten incòmodes, fins i tot, no? Però si no fan res per canviar-ho, igual que en una classe, en un entorn escolar, és el mateix. És a dir, els observadors que passivament veuen que hi ha aquesta situació i no fan res, estan permetent que aquesta situació es perllongui, no? I això el que provoca és en la persona assetjada, en la víctima, una, primer de tot, una gran confusió, perquè penses, ostres, aquesta persona pensa, què estic fent jo que està generant aquests comportaments, per exemple, dels meus germans o germanes, què estic fent jo, o de la cunyada o dels pares, és igual, no? Què puc estar fent jo? Llavors, primer, aquesta persona connecta amb la culpabilitat, què està fent, què puc fer perquè em tracti millor, etc. És molt difícil veure que potser està sent víctima d'aquest caïnisme, que és l'altre terme, com es coneix això, a partir del mite de Caín i Abel, no? En què Caín va matar Abel. És una altra manera de denominar-ho caïnisme. Llavors, clar, el que passa és que aquesta persona disminueix la seva estabilitat emocional, s'estén una gran confusió mental, això li afecta l'autoestima, perquè, clar, si ni la pròpia família et valora, al final un mateix acaba pensant que no té valor. Això el pot portar a somatització física per un tema d'estrès emocional i pot tindre diferents tipus de patologies, pot caure fins i tot en depressions, en addiccions. També una persona pot sentir que té dificultats de concentració, por, ansietat, i que el pot portar a situacions d'aïllament. És a dir, que podem veure que l'efecte que té en una persona rebre aquest comportament per part de o tota la família o alguns membres de la família pot ser molt, molt, molt destructiu. I a més, fixa't, una cosa interessant és que la resta de la família que potser no participa d'això no ho veuen i probablement no ho poden veure perquè moltes vegades els victimaris, és a dir, els assetjadors, l'assetjador principal originari, són persones que tenen una doble cara. Per una banda, tenen un comportament normal, amistós, fins i tot són persones respectuoses, divertides. Llavors, clar, els seus familiars directes, que també són els teus, clar, no poden pensar que aquesta persona pugui tindre a la vegada la cara B, que és cruel i despietada, amb una persona que és membre també de la mateixa família.
A més, m'imagino, Núria, que el potencial destructiu d'algú que forma part dels teus afectes, perquè a priori és així, és superior del d'algú que no t'importa. És a dir, si una persona que està dins els teus afectes no s'està comportant bé amb tu i està fent tot això que tu descrius, a tu et farà encara més mal.
Exacte. I llavors tens aquesta sensació de soledat profunda, de dir, ostres, primer, ja et dic, costa molt de detectar que tu estàs sent víctima d'una situació, perquè el que busques és l'origen d'aquest tracte que reps en tu mateix, en què pots estar fent. Això ja, d'entrada, te baixa l'autoestima en picat, però és que, a més, quan pots observar que són els altres els que potser estan tenint un comportament que no és adequat al teu propi comportament, al que tu hagis pogut fer o dir, ostres, llavors és la sensació de soledat, perquè a qui li puc dir, imagina't una situació de 5 germans, no?, en què un d'ells està rebent aquest assetjament per part dels altres. Clar, com ho pot dir als pares? El creuran els pares, pare o mare? És molt difícil, perquè, clar, ells veuen una cara dels altres fills que és amable, és afectuosa, en fi. El que passa és que hi ha una gran habilitat de manipulació i clar, aquesta persona, l'assetjador, desenvolupa unes estratègies de manipulació molt, molt ben fetes, diguéssim, molt eficients, de manera que és controlador i és venjatiu. Però també és interessant destacar que aquesta persona assetjadora normalment ho fa perquè té alguna baixa autoestima molt ben amagada, per cert, perquè no es detecta a simple vista, sinó que al revés sembla el contrari, una persona molt segura d'ella mateixa, però que profundament li fa plaer fer sentir a alguna persona inferior a ell o a ella. D'aquesta manera puja la seva autoestima. Això és així, eh? N'hi ha d'aquests assetjadors que tenen un perfil narcisista, o una gran arrogància. Llavors són persones també que desenvolupen sentiments d'enveja a causa de la seva inseguretat profunda. I llavors, clar, aquí tendeixen a buscar doncs a aquella persona de la família que a lo millor és brillant, que és bondadosa, és a dir, algú que té una llum especial, però clar, que ells no tenen. Llavors, jo el que no tinc no puc suportar que un altre ho tingui. Per tant, d'alguna manera, vaig a atacar-lo. Per què? O perquè té més estudis que jo, o perquè físicament destaca més que jo, o perquè té més coses que jo, perquè sigui. O bé, i després també són persones, les víctimes, les assetjades, que solen ser afectuoses, solen ser empàtiques, i això per l'agressor, per aquest assetjador, és vist com una debilitat. Llavors, una persona que és emocional...
Encara s'hi tiren més a la jugular.
Exacte, però on el puc atacar? Doncs per l'àmbit emocional. Llavors, això ho veuen com una debilitat de l'altre, no? Per tant, ataquen cap aquí.
La Núria Prenafet és coach executiva i organitzacional i psicoterapeuta experta en desenvolupament del talent. Si la voleu contractar, ho podeu fer en el telèfon 337615, 337615, o enviant-li un correu electrònic a núria@nuriaprenafeta.com, núria@nuriaprenafeta.com. Gràcies, com sempre, pel teu temps, Núria. Una abraçada ben gran.
Molt bé, gràcies, fins aviat.
Que vagi molt bé.